A Ràdio Maricel, a cel obert.
No, i 46 minuts, no seguirem fil parlant de l'article, però sí que ens basarem en l'article. Fa dues setmanes, a l'Eco de Sitges, sortia un molt interessant article d'aquells que sempre val la pena revisitar per una qüestió mal que sigui de memòria històrica. Tenim encara, com ho podem dir això, molts serrells, moltíssims serrells pendents de resoldre pel que fa referència, diríem que les nostres prioritats davant d'allò que definim com memòria històrica. Saben que hi ha una llei de memòria històrica, saben que aquesta llei de memòria històrica obliga a unes determinades accions, saben que moltes d'aquestes accions encara estan pendents de realitzar-se i que molt sovint, si no fos per famílies o si no fos per historiadors que insisteixen i insisteixen i insisteixen, bona part d'aquesta memòria històrica s'oblidaria. Bé, precisament, l'article d'en Ricard Conesa fa 15 dies a l'Eco tenia relació, bastanta relació amb això. Ens portava l'autòdrom, aquest autòdrom que ara és protagonista de nou del debat públic, que és una peça patrimonial que d'aquí 3 anys celebrarà el seu centenari i que al llarg de la seva història, de la seva generosa història, va servir per diferents activitats. Entre elles, la de ser, durant la Guerra Civil, un centre de reclutament. Ricard Conesa, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Sembla que potser valdria la pena una mica tornar a reiterar. La tenim bastant apartadeta, la memòria històrica?
Bueno, però també sempre hi és, no? Perquè sempre hi ha gent, hi ha persones, hi ha familiars, hi ha associacions que insisteixen, no? Que estan allà al darrere, que són els que piquen pedra, els que els recorden a partits, a governs, a administracions.
Sort d'ells, no, Ricard?
Doncs sí, la veritat és que sí. Ells són els que han estat al darrere d'aquest moviment que, com tu deies, doncs, al final es va materialitzar amb una llei al Parlament de Catalunya, no? La llei del memorial, o una llei a l'estat espanyol, la coneguda com Llei de Memòria Històrica, són aquestes associacions les que han estat allà picant pedra per dir, ostres, que tenim tot això i, i ho hem de tractar, tenim un problema.
A Sitges tenim molts deures en aquest aspecte?
Home, també en tenim uns quants. en aquest article que mencionava, més que res jo cridava l'atenció en que està parlant molt de l'autòdrom, evidentment, perquè va ser una obra per fer les curses, les curses de motor, les carreres, també per fer espectacles, no? Era un lloc bastant glamurós, era un lloc de divertimento de la burgesia dels anys 20 i 30. Era un lloc també on es feien mítings, no? com els de Cambó a l'any 33, aquí a Sitges. Però bé, també té al darrere, més enllà d'aquesta imatge que ara s'està publicitant en relació amb aquest projecte urbanístic, immobiliari que hi ha al darrere, bueno, també hi ha un moment en el que aquest autòdrom doncs, va ser doncs, això, un centre de reclutament de gent que estava cridada a files per anar després a combatre el front contra el govern, contra l'exèrcit franquista. No? És a dir, hi ha coses i clar, llavors què fem amb això? Ho hem de apartar, ho hem d'oblidar? S'ha de treballar? Com s'ha de treballar? Com s'ha d'explicar? A qui s'ha d'adreçar? No? És a dir, què en fem? Llavors són deures pendents que també ens hem de plantejar nosaltres. No?
Perquè el propi Ricard Conesa diu en aquest article que en el seu moment, I segurament vagin a saber si els promotors en tenien molt coneixement o poc coneixement, però en el seu moment, quan es va fer alguna pregunta o alguna consideració sobre això, no va haver resposta. No sé si en el sentit de per desconeixement o perquè...
No crec que fos desconeixement. No, perquè tot això ve també del moment, és a mitjans de maig, quan l'empresa que hi ha al darrere d'aquest nou projecte fan públic, pengen al web tot el tema de les línies bàsiques del seu projecte, no? Mm-hmm. L'hotel, els espectacles hípics i tot això. I veig que no, i es veu que no fan menció al tema de que també havia estat un centre de reclutament de l'Exèrcit de la República. Aleshores, vaig fer jo mateix un tuit a través de les xarxes socials
sí.
I dic, escolta, no hi ha cap tipus de menció a aquest aspecte. Llavors em van contestar que ells havien fet un article o que ho havien mencionat en un vídeo documental o un article que es mencionava allà. És a dir, llavors jo el que els vaig fer va ser respondre sí, però jo no estic preguntant això. És a dir, com es tractarà això? Mm. És a dir, que hi ha algun projecte darrere? Hi ha hagut algun tipus de recerca? Hi ha un projecte pedagògic per a escoles? És a dir, es tractarà d'alguna forma? I aquí sí que ja no va haver-hi resposta. Mm.
Perquè què se'n sap d'aquell centre, Ricard?
Home, jo personalment no és un camp que hagi treballat molt. No mm-hmm. és els aspectes dels centres de reclutament i instrucció. Potser hi ha historiadors que estan molt més capacitats de parlar-ne d'això. Mm-hmm. No sé, penso en gent que ha treballat a la línia de defensa de costes com un historiador a l'Adrià Cabezas o potser gent també de per exemple, hi ha un llibre que em sembla que era autoeditat, de l'Antoni Miravent, que és un...
Sí,
que feu molta part d'aquesta informació mm-hmm. i tot això.
Mira com són les coses que en el seu moment, recordem nosaltres, quan va venir Antoni Miravent a parlar del llibre, que ara és un llibre cercat pels col·leccionistes, però en el seu moment va ser un llibre el cost del qual el va assumir íntegrament l'Antoni Miravent.
Sí, és que al final... les coses canvien, no? Són els paradigmes. Ara ens fem unes preguntes
sí.
que dius, ostres, i d'on trobem recursos? Mm-hmm. Clar, i ara, pues ara necessitem aquestes eines. No? Mm-hmm.
I un llibre de fa 25 anys ben bons, de fa més de 20 anys.
Sí, és dels anys 90.
Dels anys 90.
Haver-lo llegit sí, sí. fa temps també
Mm-hmm. T'ho preguntava en el sentit si aquest centre de reclutament, de la mateixa manera que hem esgarrapat allò fins on hem pogut la història per reconstruir el que havia estat, per exemple, l'hotel Terramar durant la guerra, o el que havia estat, la que després seria coneguda com la residència helvètica, també durant la guerra, si d'alguna forma aquest centre de reclutament de l'autòdrom fou un centre important, fou un nucli important?
Home, doncs, hi ha diversos centres de reclutament a Catalunya. No? Però és evident que sempre trobes testimonis, bueno, no va ser difícil trobar testimonis de gent que havia passat per l'autòdrom de Sitges, uh-huh. no? per aquesta instrucció, o és més, dintre la documentació municipal et trobes en situacions que són bastant interessants, com per exemple quan durant les alcaldies, em sembla que és del Francesc Richard i després del Joan Santaló, que estan negociant amb el Ministeri d'Instrucció Pública un conveni a partir del qual els hi cedeixen una sèrie de xalets per fer-lo de la ciutat infantil,
sí.
A canvi, el Ministeri d'Instrucció Pública ha de construir o ha d'impulsar la construcció de la nova escola. No? El grup escolar que havia sigut l'obsessió de l'Ajuntament Republicà. Mm-hmm. No?
I que tants tot anys clar. Va ser una mentida. També és una d'aquelles històries llarguíssimes en el temps.
Clar. I és clar, es van trobar amb el problema de que alguns d'aquests xalets estaven ocupats per oficials, per militars,
uh-huh.
que són els que feien les instruccions a l'autòdrom, no? Els que feien els cursos d'instrucció a tota la gent que està aquí de files. No?
Uh-huh.
Sí, trobem rastres, no? d'aquest crim, d'aquest centre de reclutament, no? Sí que n'hi ha, caldria fer una recerca més profunda, ja et dic, jo no
sí, desconec sí, sí.
tant també el tema, però, bueno, entenc que tenim aquí un patrimoni un moment de la història que si no es fa alguna cosa, doncs quedarà engolit, no? Una mica per altres èpoques, com podria ser el tema de les curses i tot això, quedarà eclipsat, per això, quan crec que és suficientment important com per fer-hi algun tipus d'intervenció o tractament.
Perquè no sé si és confirmable o no, però aquella història que alguns explicaven que també l'autòdrom s'havia fabricat armament de guerra o munició?
Això jo no ho sé.
D'acord.
Això sí que jo no.
Dins de totes aquelles històries que s'escolten, per això dic que moltes segurament són apòcrifes i algunes són documentables, com és aquest cas.
Sí. Jo ja et dic, això caldria fer una recerca més aviat documental que pogués confirmar aquestes històries, aquests relats jurals que...
Per tant, el fonamental aquí és poder saber si... o la propietat o els promotors d'aquesta obra de l'autòdrom, més enllà de com es desenvolupi i de com quedi al final, tenen com a una també de les prioritats el poder, ja no dic reservar un espai, però com a mínim tenir una iniciativa que des del punt de vista històric posi en valor el que en el seu moment va ser aquell indret.
Sí, estaria bé saber quina és. Més enllà de la gran batalla que significa ara mateix l'autòdrom per el seu efecte mediambiental i tot això, que la plataforma verda d'autòdrom està posant els punts sobre les dits en aquest tema. Clar, hi ha altres temes que diguem que estan també per allà, com és aquest, que es tracta també d'una qüestió patrimonial que pensen fer sobre aquest tema. No? Ja, fa anys van haver iniciatives, per exemple, quan l'Institut d'Estudis Penedesencs amb el Consell Comarcal del Garraf van poder fer una intervenció de senyalitzacions de la línia de costa,
sí,
dels punts de defensa de la línia de costa amb el Memorial Democràtic.
Aquestes senyalitzacions que tampoc sabem per què, bé, sí que ho sabem, perquè hi ha persones que a vegades sembla que se'ls indigesti això, que a vegades han estat fruit d'accions violentes o de...
de vandalització.
O de vandalització. Més unes que altres, però mare de Déu, amb tantes estones que havien passat, precisament quan molts anys enrere molts joves sitgetans aleshores havien anat fins i tot a passar unes estones en aquestes restes, precisament, que ara tornen a ser posades en valor a partir d'aquesta iniciativa.
Clar, es tracta d'iniciatives que, per exemple, volíem fomentar en el seu moment amb aquesta, per exemple, l'Institut d'Estudis Penedesencs amb el Memorial i el Consell Comarcal, doncs unes rutes a través d'un patrimoni que era aquest, en aquest cas, una cosa molt concreta, el patrimoni bèl·lic de la guerra. És a dir, després podem entrar en altres aspectes de la guerra, no només el patrimoni bèl·lic.
Sí.
Però, bueno, en aquest cas es tractava, bueno, dels ametralladores, dels fortins i tot això, que havia quedat deixat tot un rastre, no?, la línia de defensa de costa.
Dit així, perquè hem parlat de l'autòdrom, i ja el tenim a tocar, però és Terme de Ribes, en el cas de Sitges, ens queden, no sé si dir, per descobrir més d'un escenari o més de dos en el mar dels paisatges de la guerra?
Home, i tant.
I tant. Hi
ha moltes coses per descobrir. Tot depèn on fiquem el focus d'atenció. No? I també és no només fixar-nos en la qüestió de la guerra. La guerra, al cap i a la fi, són 3 anys que ho eclipsaran tot. No? Però és que després venen els 40 anys de franquisme. Aquesta jo crec que és una mica el gran deure pendent que tenim aquí. No? Que és a dir, ara de la guerra ja comencem a tenir bastants estudis.
Sí.
No? El Jordi Milà, el Massanto Susana, bueno, evidentment els del Roland Sierra, l'Àngels Parés... Ara tenim un deure pendent que és començar una mica, que tenim 40 anys de franquisme, que gairebé, doncs... No, sabem ben poca cosa, no? Qui eren els franquistes sitgetans, no? És a dir, hem de començar una mica també a picar-nos
amb
aquestes coses des de la historiografia.
Aquest és un meló que només poden obrir els joves, o què?
No, jo crec que no.
Ho dic perquè aquesta pregunta, la que acaba de fer en Ricard Conesa, que deu haver ressonat en més d'una casa, allò, quins eren els franquistes sitgetans? Au,
sí, clar.
Posem la pregunta i segurament, bé, molts dels nostres parents, sitgetans ja d'edat més o menys avançada, a casa seva ja deuen estar dient, doncs mira, pa, he sortit una llista.
Sí, es tracta de portar perspectives. Possiblement els joves aportaran noves perspectives, noves preguntes, i altres generacions tenen en aquest cas l'experiència, no? Tenen el relat del que hem viscut i poden fer una narració sobre tota, sobre, per exemple, com es va viure el franquisme o els franquistes i tant aquí, no? És a dir, també ens fixem, o al contrari, és a dir, com es van generant després moviments del franquisme.
Sí, aquí, sí.
No? Doncs... moviments veïnals, durant la transició, clar, què ha passat amb la memòria d'aquests moviments? No? Els amics del mar, les amics del mar i tot això. És a dir, tenim molta feina. Per...
Doncs d'aquí 5 anys farà 50 anys de la mort de Franco.
Sí. És que es tracta d'això, no? A vegades ens pensem que bueno, és una mica que això que diuen que durant la transició hi ha com una mena de pacte d'oblit. Jo no estic tan amb aquestes tesis, però la cosa és que després hi ha molts anys de democràcia i que no es treballa aquest tema. Crec que és aquí on hem d'insistir. Per què no es treballa els anys 80?
Serà fonamentalment, Ricard, perquè incomoda encara molt?
No ho sé. Jo la veritat no ho sé si incomoda o no. La qüestió és que jo crec que hi ha una manca de coneixement sobre aquest tema, o almenys jo amb la generació, jo soc del 81,
sí.
I no tinc informació sobre això, i vull saber, no? És a dir, i perquè algú l'incomodi, jo ara haig de tenir aquesta manca de coneixement,
sí. No ho entenc. Aquella eterna balança tan complicada entre el dret que ha de tenir qualsevol persona a poder saber i aquell, probablement, diguem-li incomoditat, per alguns probablement també dolor, com en el seu moment va significar la guerra i la postguerra per tanta gent, i no retrobar d'alguna forma aquella tensió emocional que pot generar recordar, recuperar, reconstruir, etc. No? I en aquesta balança sembla que continuem sí. Encara així, eh?
Jo crec que hi ha una generació, que és la generació que va viure la guerra i que va viure la postguerra, però després tenim les generacions que van créixer també durant la dictadura, no? I després de la transició, i també els que hem nascut en democràcia. Però aquí, almenys, sempre que hem parlat en temes de memòria, almenys des de la discussió, els grans debats que van haver-hi aquí a Catalunya, al voltant del memorial democràtic, el 2007 i tot això... Jo crec que vam tenir un enfocament que va ser encertat, que és que no es parlava tant del deure de memòria, el deure de recordar, no? Perquè no s'ha d'imposar ningú el deure de recordar, sinó que es va parlar més aviat del dret a recordar, no? És a dir, que les administracions tenen l'obligació de crear els instruments tal que la ciutadania que vulgui recordar o que vulgui conèixer el seu passat, pugui fer-ho. El que no pot ser és que hi hagi aquest tall. És a dir, que nosaltres no tinguem instruments, que no tinguem la capacitat per poder saber què és el que va passar, per exemple, des dels anys de la dictadura, o que hi hagin espais que no sàpiguen que quedin així en l'oblit, com el que va ser el crim de l'autòdrom i tot això. No? Jo crec que aquí les administracions tenen un deure que han de complir per tal que la ciutadania que vulgui exercir el seu dret a la memòria, és a dir, que vulgui conèixer el seu passat, pugui fer-ho.
A veure si com a societat encara ens queda digerir moltes coses.
Bueno, jo crec que s'ha i és democràtic. No? El debat és bo, no té per què ser tot unànime. Jo crec que hi ha d'haver diferents posicionaments, tenim un passat i, bueno, hem de saber discutir d'ell, no? Jo crec que això és una mica... no ens hem de posar d'acord.
Segurament perquè probablement ens faltaria aquesta visió, no sé si dir que més o menys neutral, que no es tracta d'incriminar ningú, sinó simplement d'exposar sobre la taula fets, documentació, que ajudin a entendre, a reflexionar sobre el moment, sobre determinades decisions, sobre o determinat paper de qui sigui, sense necessitat de pensar sempre que cada vegada que toquem un paper és per incriminar algú.
Sí, totalment d'acord. Aquí, mira, em sembla que era ahir que, per exemple, el Pedro Sánchez, en un tuit, feia al·lusió al tema de la bomba atòmica a Hiroshima, i només parlava, es va produir la bomba atòmica a Hiroshima. Clar, a mi, com a historiador, això de què em serveix? No? Jo vull saber com s'arriba a aquest punt, no? És a dir, qui hi ha al darrere? Quines són les responsabilitats? Quins efectes tindrà? És a dir, no estem aquí per incriminar tot això. Jo vull saber com, per exemple, en un poble com aquest, s'arriba a un punt on es creen aquestes fraccions, ja es crea aquest combat, després es crea una dictadura, qui són els responsables, com funciona, quin recolzament tindrà, quins efectes socials tindran, qui s'oposarà. Clar, jo tot això és el que necessito per aprendre. Jo saber que una guerra és dolenta i que hi ha mort, això...
Sí, això ja.
Ja sabem, les bombes són dolentes, no? Però el que hem de treure profit és com s'arriba, quines són les dinàmiques socials, quines són les dinàmiques polítiques a partir de les quals s'arriben a fer aquestes decisions o aquests comportaments. No?
10 i 7 minuts. Hem començat amb quelcom que està sobre la taula i que hauria d'estar sobre la taula també en aquest debat tan gran a l'entorn del projecte de l'autòdrom, que és fins a quin punt s'incorporarà o s'hi ha d'incorporar, com i de quina manera, el record que l'autòdrom va ser un centre de reclutació, de reclutament durant la Guerra Civil, i després també ens ha agradat que en Ricard Coes ens deixés aquesta reflexió sobre, d'acord, Guerra Civil, etc etc. Però potser algun dia, doncs, d'aquests 40 llargs anys de franquisme, i si afegim els 50 que ja portem gairebé sense Franco, potser en algun moment o altre s'haurà de començar a escriure el llibre dels Sitges durant el franquisme. Com, per què, qui, de quina manera, quins fets, quines accions, quines actuacions, etc. Queda també aquesta proposta i aquest camí obert. Ricard Conesa, gràcies.
A vosaltres.
Fins a propera.
Vinga.
Adéu-siau, bon dia.